Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. També saludem els oients i, bueno, sí, oients.
Això ha sigut un
que esteu veient a l'streaming de podcast per YouTube. Sí, els que ens seguiu per YouTube veureu que ens hem connectat dues vegades. La primera ens ha donat problemes, ara esperem que aquesta segona no doni. En tot cas, saludem a tots els mosseguis. Benvinguts a un nou episodi de Mossega la Poma. Avui parlarem de que Microsoft compra el 49% de OpenAI i el seu ús i extensió en els seus serveis com ara Azure, Microsoft Office, Bing i d'altres obligarà a grans canvis a curt i mig termini a la seva competència, entre ells Google. Hi ha un article del Marc que m'agradaria que comentem després. Per altra banda, Apple anuncia nous MacBook Pro i nous Mac Mini amb processador de la gamma M2. Vale? I a més d'això, notícies d'Intel, de Tesla i d'altres configuraran aquest episodi en petit format, perquè estem al Marc i jo, d'avui. Aquest és l'episodi 541 de la temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
No m'has deixat interrompre, tio.
Perquè abans t'he donat pas i hem estat 20 minuts i ara deixa'm que vagi
i això s'ha perdut, o sigui, això s'ha perdut i no sortirà el programa. O sigui, hem perdut 20 minuts de programa que el podíem incorporar, però no ho
farem. Bueno, perdut no s'ha perdut.
Algú ha escoltat però, bueno, igual a YouTube.
La gent que està a YouTube... No, i l'àudio s'ha enregistrat.
Però a veure, el...
La gent que està a YouTube té sessió doble. I de fet estic algun dia, no diré res, començaré a gravar. Els de YouTube ens escoltaran, la versió editada, òbviament no, però tindran la prèvia al programa només els oients que ens vegin per YouTube.
Exacte, serà i veurem com es fa les salsitxes.
Que per cert, sí, la setmana passada que vam tenir el Salvador Pla, que és el sysadmin de la instància de mastodont.cat, va despertar molt interès a la comunitat de mastodon.cat perquè clar, ell també va dir que havia estat i, però què és això? Que vaig a entrevista? Pràcticament el convidat no parla. I jo dient-li a tothom. Però a veure, que és marca de la casa.
Que us espereu que el deixem parlar? Jo vaig entrar super tard, per la qual si no el vam deixar parlar va ser culpa teva, eh? Quan jo vaig suposar que ja s'acabava el ros.
És que la gent es pensa que és una entrevista a Catalunya Ràdio. I clar, no és Catalunya
Ràdio. No, però això és molt millor que una entrevista a Catalunya Ràdio, perquè una entrevista a Catalunya Ràdio, si parles 3 minuts, parles molt.
Clar.
Perquè és tota la puta carrera.
El podcast és diferent. El podcast és, i més mossega la poma, és fer venir el convidat a poder ser perquè no digui res. ha de lluitar. Sí, ha de lluitar al
si el convidat és
molt educat, no parlarà amb tota, perquè no és una entrevista, és vine, pren-te una cervesa amb nosaltres i has de ser més cunyat que nosaltres per poder dir cinc paraules.
Exacte, a veure, però hi ha gent que parla, eh? Perquè o sigui, mira el que vaig entrevistar que va al Comet, en Ferran Llorenç, va parlar tant com jo o més.
També és veritat que tu en aquell episodi estaves molt comedit, Marc, d'acabar.
No, però en Ferran es defensa i tu li fas i intentes interrompre i tira. No et deixa.
Si tu vols
la selecció italiana de futbol.
Clar. Si tu, exacte, és el que anava a dir. Si tu vols venir de convidat a Mossega la Poma per participar, i recordeu que això no és una entrevista, és una participació quan estem tota la colla, ¿vale? I vols que al final el teu rànquing de percentatge de participació tingui una mínima significació, has de venir amb la katana i has de ser mig samurai.
Exacte.
Si no, no entres.
Teorema Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
¿Para qué te metes? Però el problema és que els convidem nosaltres.
Bueno, que facin la due diligence.
Per cert, he anat descobrint, gràcies a la participació d'en Salvador i del programa anterior i la promoció que varen fer dins de Mastodon.cat, de Mastodon, vamos, que hi ha gent d'emissores locals que ens continuen remetent, Marc. Mossega la poma. Amb longitud variable, amb ja dies dispars...
Els deixen anar i deuen tenir una campana que sona quan s'acaba no, Mossega la poma i després fiquen
les emissores que ens emeten ho fan amb una setmana o dues de decalatge. No, ho fan amb una setmana o dues de decalatge. I així saben que sempre tenen un programa a la recàmera. ¿Vale? Bueno, anem a parlar d'OpenAI, anem a parlar del que ha anunciat Microsoft. Primer, això ho vam dir-ho com de passada, però Microsoft... O sigui, Microsoft, a vegades ens queixem del Windows, tu especialment, però jo t'haig de dir que des d'un punt de vista empresarial és una empresa que
ho té
està... fa bé les coses,
ha girat
fa bastant bé les...
Ha girat sí. la truita. O sigui, des que van agafar i xutant en Ballmer, vale? O sigui, des que van agafar i van xutant... O sigui, a veure, en Ballmer era molt bo en màrqueting als anys 80 i als anys 90. Vale? Era la seva capacitat, difusió, màrqueting, era tot un personatge, però no era una persona de visió ni un CEO com Déu mana. Vale? O sigui, va mantenir l'empresa funcionant. Llavors, com van agafar i van fitxant en Satya Nadella i va agafar i va dir empresa, ens anem cap a serveis... Deixem de ser una empresa de producte, ens anem cap a una empresa de servei i comencem a moure'ns cap a open source. És el de l'innovator's dilemma. O sigui, has d'agafar i desprendre't de la teva gallina dels ous d'or, que en aquest moment era doncs, això.
És molt difícil per una empresa corporativa fer això que dius
vendre
perquè
producte,
té stakeholders.
Però, exacte, però, sí, però sí, dir, no, i anem i fugim, diguéssim, de vendre llicències de Windows, que ens segueixen venent, i fugim de vendre llicències d'Office, que ens segueixen venent, i de Dynamics...
Bueno, d'Office venen subscripcions.
I ara, llavors,
és diferent,
com passes, i passes al model de subscripció. A veure, fan coses bastant molestes, com per exemple que tu agafes i t'instal·les un Windows professional, i enmig del Windows professional et comencen a ficar i a empenyar en llocs estranys del Windows, com per exemple en les coses aquelles que surten per baix del dock aquest raro que té el Windows, et foten contingut de Microsoft Network. I a més, no he trobat...
Bueno, també ho fa Apple a l'Apple Store, eh?
No, però no t'ho foten al sistema operatiu.
A l'Apple Store també ho fa Apple.
No, en l'Apple Store, tu entres a l'Apple Store i et foten publicitat. No. Però a mi...
Fan publicitat.
Però tu entres, obres el Microsoft Edge aquest, que és el primer navegador que tens allà posat, i de cop i volta trobes una pàgina o homepage amb publicitat i articles i coses que tu no has demanat veure mai, i te la fot allà dintre. Però és que aquest tipus de coses, quan tu obres la barreta aquesta que s'aixeca per baix a la dreta, també te foten aquest tipus de contingut allà dintre. I dius, però treu això d'aquí? Que estic intentant treballar, m'estàs ensenyant merda. Però bueno, deixant de banda això, Microsoft ha fet les coses molt ben fetes. O sigui, els últims 8 anys Microsoft ha girat la truita.
A veure, les grans corporacions tenen moltes línies obertes i és normal que en algunes d'elles pues, es tanquin, s'abandonin, no surtin com havien previst, però hi ha decisions nuclears de llarg recorregut que ha pres Microsoft que les està mantenint i que són i que comporten una mica aquest gir que tu estàs explicant.
Poso dos exemples.
És una d'elles, l'adquisició de GitHub. L'adquisició de GitHub.
No, però fixa-t'hi, hi ha dos adquisicions germanes. Per mi són germanes. Minecraft i GitHub.
Sí, sí.
I han fet tot el contrari vale, que va fer, per exemple, Yahoo amb el Flickr. Yahoo va comprar Flickr
sí,
i de cop i volta es va convertir en una tomba. Allò no es va moure, es va quedar allò i ja tothom va rebre clarament la senyal de que allò no anava enlloc, que allò no tenia cames i va ser el moment on tothom se'n va anar cap a Instagram. I Flickr ara queden quatre puretes que porten allà tota la vida, fotògrafs professionals, com a plataforma, estan allà, i encara tinc un compte d'usuari amb alguns àlbums de fotos de l'any de la Picó, que vas dir, hosti, no trobo aquesta foto, que tenim un àlbum de Flickr, i vas a buscar-la. Però està allà. Vale. Però, en canvi, la gent de Microsoft va comprar GitHub, tothom es va acollonir, vale? I no, GitHub està més fort que mai, a sobre han tret el sistema aquest, el Copilot, que algun dia potser hauríem de parlar que vinguis en Ciberado o que vingués algú altre a parlar, o el mateix Dani Amo, a parlar del Copilot, perquè és realment espaterrant. I després van comprar Minecraft.
També fa temps, i de l'època del Nadia, l'aposta molt important de Microsoft pel public cloud, per la núvol pública, amb el seu Azure,
que és el seu cloud. Però això va ser abans d'entrar en un sector que havien d'entrar. Van entrar en un sector, sí. Havia entrat Amazon, estava...
Però ho van fer molt bé perquè ells, a veure, hi ha tres grans clouds, el de AWS, el de Amazon, de tot el primer i el més important, possiblement,
és més gran
Microsoft i Google. Sí. No, bueno, tots tres han crescut, òbviament, Amazon el número 1 com a referència, però els altres dos han anat creixent. Microsoft Azure s'ha posicionat molt bé per dues coses. Primera, perquè ha sigut conseqüent, anant endarrerit respecte a Amazon, ha sigut conseqüent amb la línia de creixement. A diferència tant d'Amazon com de Google, Microsoft està molt acostumat a negociar amb les empreses.
Exacte.
I ha pogut tancar acords, molt més flexibles passant molt per davant d'Amazon i de Google, i molts d'ells han hagut de rectificar perquè perdien molts contractes de grans empreses, perquè no tenien, feien producte, però no tenien l'habilitat negociadora de big bundles, de grans contractes amb grans corporacions, i Azure amb Microsoft sí que ho feia. ¿Vale? O sigui que Microsoft Azure ho podia fer. Per tant, té una plataforma que és un gran aparador, camp de proves i substracte de serveis de coses que ells han anat provant. L'OpenAI és un d'ells. ¿Vale? Sí. Per això l'anunci d'aquesta setmana que està disponible a Azure.
Et mencionava jo abans Minecraft perquè realment, o sigui, van comprar Minecraft i tothom va dir, ai, què passarà? Ho han mantingut multiplataforma? Les extensions i les coses que hi han per educació són impressionants. Hi ha tota una línia per aprendre a programar, per aprendre història, per aprendre tot tipus de coses utilitzant el Minecraft, i realment és... O sigui, no se l'han carregat. Han demostrat que són capaços de comprar coses i no trencar-les. I mantenir la cultura o sigui, dintre de Minecraft, la gràcia
això,
és que tu entres...
Això que dius, Marc, és extremadament difícil.
Sí, sí.
És molt difícil
però
de fer.
Però tu entres
molt.
En les comunitats, entres de Minecraft, i tu entres a la web de Minecraft i totes les coses associades a Minecraft, i no fa olor de Microsoft. No fa aquella olor de naftalina de la Microsoft Network. Vale?
Això,
i de
però Microsoft, la Microsoft de naftalina... No existeix ja.
Ja no, però,
no existeix.
Tu escrius les paraules Windows Update a Google i entres a llocs que et farien molta
por. Amb això li
dono
la raó al Raül, ha canviat molt. No
ha canviat molt, però encara hi és la naftalina. Segons quins forats de Microsoft encara hi és. I jo entenc que no són les coses noves. Però tu entres a Minecraft i fins i tot la part de development de Minecraft i no, és un flavor, és una cultura completament diferent, és una imatge corporativa, és un llenguatge completament diferent i és una cosa totalment diferent. Entres a GitHub i segueix mantenint, diguéssim, la mateixa essència. El que passa que sabem és que, clar, que han agafat tot el GitHub i l'han fotut a dintre de GPT-3 del model Codex de GPT-3 per crear el Codex. Però realment ho han mantingut i no ho han trencat. No només ho han mantingut, sinó que ho han mantingut evolucionant.
Sí, i que moltes d'aquestes coses són espeses importants.
I han mantingut les marques i no han volgut unificar-ho ni idiotitzar-ho. Vale? O sigui, això ho estan fent. Recordem a Google, però en canvi, per exemple, amb Nokia es van carregar Nokia. O sigui, el van agafar
I en temes de hardware, amb el famós, bueno, tota la línia aquesta de hardware de les, com es deien, les tauletes...
La Surface,
jo crec que aquí, igual que van fer amb els telèfons, no han reeixit aquí, no els ha sigut una aventura que no els ha sortit bé. Per cert, una cosa que m'he comprat de Microsoft últimament, te la vaig ensenyar, perquè m'agrada molt, és aquest ratolí clàssic de Microsoft en format camuflatge que va de conya, o sigui, va de conya. És un ratolí que utilitzo en el meu Windows, el portàtil de la feina, amb el Dell, i estic supercontent d'aquest ratolí. Se m'ha caigut, a mi no se'm cau mai res, mai res. I aquest ratolí se m'ha caigut com unes 4 vegades des d'altures considerables i és militar.
Però aquest ratolí Hewlett Packard que jo tinc aquí és millor. Saps per què? Perquè té un fil. Té un cable USB.
Molt bé, doncs estàvem parlant de... Jo si vols t'explico les opcions que té Azure OpenAI, que m'ha sorprès. Primer de tot,
sí.
No està disponible a totes les regions ni subregions d'Azure, només està disponible en algunes. Per exemple, a Europa, que té UK West i UK South, no està disponible. Ho he estat mirant a Central US, als Estats Units, i aquí sí que hi és. És un servei pass, vale, que té diferents variants i tu pots llogar bé tokens o bé hosting per hours, per hores,
perdó. I et dic que els tokens els pots agafar i els pots tindre si vas directament a OpenAI i els pots i pots comprar allà.
Vale. De moment, les sèries base que ja estan entrenades estan disponibles per ADA, per Babbage, per Curie i per DaVinci, vale? Aquests quatre sabors o quatre models.
Per entendre'ns, DaVinci és el que es coneix com a GPT 3.5,
correcte,
que és el xat GPT.
Mm-hmm. I a més, tu pots llogar hores de computació per entrenar els models.
Sí,
vale?
Perquè tu pots tindre... és a dir, aquests trastos el que passa és que tu pots muntar-hi com... És una miqueta com si algú ha fet servir Stable Diffusion. Quan tu fas servir Stable Diffusion, tu li pots dir, generem una imatge a partir d'un prompt, però tu li pots dir, a partir d'aquesta imatge, modifica'm aquesta imatge a partir d'un prompt. Vale? I així és, per exemple, com estan fent vídeos. Vale? Que tu agafes una imatge i dius, genera el següent frame, el que passarà serà això, però vas a generar el següent frame i l'altre i l'altre, i llavors generes un bucle i amb el Stable Diffusion generant imatge, generes vídeos.
Vale. Treballar amb el servei, o sigui, llogar el servei d'Azure ja entrenat per... no entrenar-lo tu, sinó el que ja tenen entrenat per provar-lo, per fer-lo anar, no és excessivament car. Per exemple...
No, és barat. No és...
Per exemple, DaVinci costa 0,018 euros. Vale?
El token.
El que és inferencing per 1.000 tokens.
Inferència per 1.000 tokens.
Vale. I si fas hosting per hours, si tu hostatges DaVinci, són 32 euros l'hora. Que, bueno, és pasta, eh? DaVinci, que és, diguéssim, la versió més barata.
Ja, però en aquest cas, fixa-t'hi que del que estem parlant és si tu, per exemple, tens vols muntar un software as a service en el que tu, per exemple, vulguis oferir això, com la gent, per exemple, aquells que us deia del Language Tool o la gent de Notion, que ara dintre de Notion, doncs dintre del teu notebook, doncs pots demanar que faci coses, doncs llavors tu el que fas és que alimentes això. I llavors, si tu vols fer software as a service, en comptes de demanar tokens, doncs vas per hores i llavors tens el teu cost diari. Llavors, si has de pujar més o menys, i pots controlar el cost. Mentre que si ets un usuari que estàs fent provetes, doncs millor tirar per tokens.
Si el que vols és encara anar més enllà i entrenar el teu propi model a partir d'un dels que ja existeixen...
Però fixa't una cosa, el que és car de veritat, el que és car de veritat, ja no per llogar de hardware, sinó per energia, és entrenar un model des de zero.
Clar. Què costa entrenar...
un model des de zero, l'hòstia.
Què costa una instància per hores per fer entrenament de DaVinci? Vale? 79 euros l'hora.
És barat.
Clar. Barat o car en relació a com...
Però això vol dir que tu estàs agafant el DaVinci, que és el GPT 3.5, i li estàs posant coses a sobre. Li estàs donant informació addicional per quan tu estiguis treballant amb ell.
Correcte. Exacte. Tu li estàs fent un entrenament teu per coses teves. No estàs agafant un model entrenat, que seria l'altre cas. Vale? Vale, i això és el que et volia comentar d'Azure. Recordem que l'Elon Musk té una participació a OpenAI, veritat? Molt
petita,
no?
Molt petita, crec que tenia un 1%, una cosa així. Segurament del deu tenir encara. Escolta una cosa, el que hi havia dintre d'això, el que hi havia dintre de tot això tot plegat, és per què et pot interessar tu agafar entrenar el DaVinci o fer-li fer coses a sobre. Doncs perquè tant quan tu estàs treballant amb aquest tipus de coses, per exemple, tu ara li agafes i li demanes una dada a OpenAI, que sigui, és la distància que hi ha entre Los Angeles i Tòquio. Vale? Mm. Doncs aquesta distància és molt probable que el ChatGPT no la tingui bé. Vale? Perquè no és bo en matemàtiques. O sigui, no està pensat com una eina de càlcul, ni està pensat com un diccionari ni una base de dades. Està pensat com un transformador que prediu el que vindrà a partir d'ara. Vale? I no és precís i s'equivoca en moltes coses. Com, per exemple, no és capaç de fer inferència lògica. És capaç de fer veure que fa inferència lògica, però no et fa inferències lògiques. Però, per exemple, tu podries agafar i sobre temes...
Això és el que va comentar el... Això es va parlant del cavalga el cometa amb el...
Sí, però en aquest cas, la solució ens la dona Déu Nostro Senyor Stephen Wolfram, que és l'autor de MATLAB i de Wolfram Alpha, perquè la idea és que allò tu podries agafar i si tu has de treballar en un domini concret amb un conjunt d'operacions, un conjunt de dades específiques, podries agafar, fer les consultes a Wolfram Alpha i fotre-li els resultats a través d'entrenament en el teu DaVinci, vale? En el teu DaVinci, i llavors de cop i volta el teu GPT ja sap aquesta informació i te la donarà correctament. Perquè tu dius, aquestes dades concretes específiques que són hard data que tu has d'incorporar a dintre de les respostes que tu li preguntaràs, tu ho demanes, t'agafes el teu web service, tires cap allà, ho processes, ho tokenitzes, ho fiques cap a dintre del DaVinci, l'entrenes i llavors aquest DaVinci teu entrenat, si jo què sé, que tu vols fer per un terricòs sobre òrbites dels planetes, el sistema solar i coses d'aquest estil, tu li pots fotre tot tipus d'històries i de cop i volta el teu d'allons es començarà a conversar i a dir-te coses amb bastanta coherència, segurament no perfecta, però amb bastanta més coherència, sent que no hagués tingut aquest entrenament, perquè li hauràs donat un entrenament específic d'aquest domini de coneixement i aquestes operacions i aquests valors. Vale. De fet, jo crec que la part interessant que vindrà i és que és allò de sota cavallo rei, no? La part interessant que vindrà és a dir, quan el teu chat GPT detecta que t'està donant operacions o t'està donant dades que es poden verificar, doncs a sobre d'això es posaré una capa més que consulti cap a Wolfram Alpha i te la doni directament. És a dir, en comptes de dir, jo m'invento la dada, és a dir, jo m'invento quina és l'operació o quina és la consulta contra una base de dades, diguen Wikipedia, diguin el que sigui, i et torno una resposta acurada.
El next step, el següent pas, serà la interacció entre dominis.
Tu agafes el chat GPT i li preguntes alguna cosa, ell et pot... A veure, és un bullshit artist. Vale? És un bullshit artist, però no pensa i no hi ha raonament a darrere, però de vegades et dona les respostes indicades i se les està inventant els càlculs o les consultes. Si tu en comptes de dir el bullshit pots generar l'autèntica consulta, i sí que sabem que genera algoritmes i que genera codi font, dius, executa aquest codi font i amb la resposta d'aquest codi font agafes i composa una resposta ben feta. I això és la fruita més assequible en aquest nivell, i segurament doncs aquí ja sigui a través de tocar les APIs i fer-ho o perquè doncs això és entrenar el seu Azure o el que sigui, ho faci, o perquè ho han implementat els d'OpenAI i de cop i volta quan vingui ChatGPT-4 o el que sigui que muntin darrere ja ho faci. Vale? No oblidem que a veure que el GPT és un transformador, i el transformador el va inventar Google el 2017. Vale? El paper de referència del transformador és de Google. El que passa que, clar, ChatGPT és un sucedani del motor de cerca de Google i no dona anuncis.
Aquí vull anar a parar. Tu aquesta setmana has fet un petit apunt, un petit article al teu blog.
Bàsicament, va ser un fil de Twitter en català que jo després li vaig fotre en el chat GPT i li vaig dir que me'l passés a castellà, i pràcticament sense tocar res l'he publicat. O sigui...
Interessant la forma en què s'ha fet. Però més enllà de la forma, el contingut jo el trobo com un toc d'atenció. Em fa molta gràcia perquè molta part de la... perquè anava una mica adreçat a la comunitat educativa, en particular a la universitat i en especial a la UPC, però... La comunitat educativa, algunes persones, no pas totes, estan com ara molt alarmats i estan intentant posar barreres al mar, no? Com barreres de contenció del tsunami. Jo crec que és un error. En canvi...
No, però, a veure, l'article no anava cap a dir...
Si no, el teu article no anava per aquí. El teu article té més, per mi té més sentit perquè parlaves de l'impacte. Vale? Acaba'l d'explicar, perquè jo crec que és molt interessant. A més, modelitza molt com darrerament s'està comportant Microsoft i, per exemple, Google. No,
exacte. Respecte, o sigui, no? Mira, quan va vindre la pandèmia, el que ha hagut, o sigui, en els últims 20 anys, des de l'any 2000 fins a l'any 2020, en el món educatiu va haver una aposta molt important per a l'open source.
El programa. Bueno, model és un exemple, claríssim.
O sigui, a veure, es va fer tal aposta a la UPC en concret i a Catalunya, i a Catalunya es va fer tal aposta per model, vale? Que el headquarter mundial de Moodle s'ha mogut de Perth a Barcelona. I el fundador de Moodle està vivint a Barcelona. I té quantitat de gent ex-UPC i gent de la Universitat de Barcelona, i quantitat de gent d'empreses de fent coses de Moodle que ara estan treballant per Moodle Headquarters. O sigui, és un projecte, diguéssim, que no és català, però que s'ha catalanitzat. O sigui, està aquí, el tenim aquí. És fortíssim.
Sí, però això va ser perquè hi va haver-hi una aposta política.
Una aposta política perquè hi havia xup-xup, hi havia una
i
demanda.
Xup-xup, sí. Hi havia molta gent implicada fent coses i treballant i participants a la comunitat i tot.
Érem moltíssims. El que passa que, evidentment, també no volíem dir una cosa, hi ha dos tipus de software, vale? Que és el que ningú fa servir i el que tothom es queixa, o el que la gent es queixa de fer-lo servir. En aquest cas, Moodle és dels segons, els que la gent es queixa, i a més és una corba d'aprenentatge i de vegades els professors són els que més els hi costa aprendre coses, a dir, això hauria de ser molt més fàcil, dir, no, escolta, has de fer la feina per aprendre-ho, almenys les dues hores de formació. Molt de professorat no va digitalitzar mai, no va fer mai la transformació digital. Vale? Llavors, arriba un moment que ens ve una pandèmia, vale? I llavors, per on va tota aquesta gent? Pel camí de menys resistència, com els circuits elèctrics. Vale? Llavors, no va cap on hi ha quantitat de gent que ho sap fer, que té casos d'aplicació, casos d'estudi, bones pràctiques, gent que et pot ajudar. No, se'n van pel camí de menys resistència. Camí de menys resistència, que és Google Classroom. Vale? Les administracions, les universitats obren Google Classroom i en la Universitat Politècnica de Catalunya i en altres universitats en concret, doncs agafem i ens anem cap a Google Apps. No abandonem el Moodle perquè sí que hem fet la transformació digital.
Bueno, perquè Moodle té una capa per sota de coses que no fa Google Classroom.
Fa moltíssimes coses més que no Google Classroom. Sí. Sobretot una cosa que és bàsicament la integració amb el sistema de gestió acadèmica. És a dir, a la universitat, si tu vols posar les notes, doncs, tu ho fas a través de Moodle i puja cap al gestor d'expedient, cap al expedient acadèmic. Tu tens un curs i et carrega els estudis.
És a dir, poca broma, la integració de Moodle, que és plataforma, diguéssim, de gestió de formació, de les classes, etc., cap al gestor d'expedients acadèmics, vale? és una feina que va desenvolupar la comunitat, no? Amb diferents participacions de moltes universitats i moltes escoles.
Sobretot l'UPC va fer moltíssima feina, la gent d'UPCnet i en l'UPC es va fer moltíssima feina i després en forma de consultoria en altres universitats i després ja s'han fet quantitat de plugins que estan. Però fixa't en aquest cas una cosa, quan en les universitats catalanes i espanyoles s'introdueix Moodle i es connecta al Moodle contra, per una banda, el sistema d'automatrícula, les matrícules que automàticament es queden els estudiants dintre els cursos, i que per posar les notes tinguis que entrar dintre de Moodle, doncs els vicerrectorats, diguéssim, de transformació digital o vicerrectorats TIC que prenen aquesta decisió, el que estan aconseguint és que entre l'any 2003 i l'any 2007 el 100% del professorat de les universitats tinguin el nom d'usuari de la seva universitat. L'usuari i el password. Fins aquell moment, estudis, es sabia tranquil·lament que el professorat no havia entrat, una part important del professorat no sabia el nom d'usuari que tenia en la universitat. I a més, hi havia professors que tenien comptes d'usuaris en servidors departamentals, en servidors verticals i coses d'aquest estil. El que tu fas en el moment que tots els professors estan en el servidor de Moodle, perquè tenen que pujar les notes i, per tant, han d'entrar aquí dintre, automàticament llavors agafes això, ho poses a MLEDAP i forces que la resta de les aplicacions de la universitat totes baixin contra el mateix servidor d'autenticació i pots centralitzar a dintre l'organització. Clar, quan estem parlant d'una organització, doncs, que té 8.000 persones, doncs, tens l'autenticació i l'autorització per totes les aplicacions centralitzades.
Això és molt important perquè permet una expansió molt ràpida amb altres programaris, altres solucions...
No, al contrari. No l'expansió. L'expansió ja havia passat. Hi havia quantitat de software...
Sí, el que millor és la governança. Està claríssim.
Exacte. Hi havia desenes de data centers en l'UPC, en els campus de l'UPC. Desenes. Correcte. Llavors, quan tu agafes això i dius, no, tothom ha de passar per aquest LDAP, primera cosa que fas, la gent que té un projecte d'un software funcionant que s'ha d'integrar dintre l'LDAP i els usuaris comencen a dir, jo no vull el teu usuari password de merda del teu servidor, vull entrar amb el meu usuari password de l'UPC, l'administrador d'aquest sistema ha de dir, ei, jo vull connectar-me contra l'LDAP i automàticament pots generar un directori. Generar un catàleg de serveis a dintre de l'organització i això va permetre un control, una gestió, una optimització, fusió de projectes, identificar necessitats i quantitat de coses que s'han fet molt bé.
Deixem també que els hi comenti als oients. Moodle va ser molt important no només per les universitats, pel conjunt del sistema educatiu en global, perquè va ser adoptat per molts instituts, per moltes escoles, es va fer un spread out molt gran i segueix sent una peça clau.
Què passa? Llavors, enter pandèmia, just abans, el que sí que passa és que a les universitats no s'havia ficat un sistema de gestió de treball en grup. Existia un sistema de gestió de treball en grup que era Lotus Domino, però que només estava fent servir un percentatge petit del PAS i la gent que estava vinculada al rectorat. Vale? Però, diguéssim, els
professors,
el PAS de baix nivell, no estaven en aquests sistemes de treball en grup. Vale? I, per tant, molts estaven fent servir. Llavors, en un moment determinat, hi ha l'oferta de Google, ei, és tot el doi gratis? Oh, me lo das gratis, com que tens l'LDAP et pots connectar directament, és a dir, jo quan entro a Google Enterprise no m'autentica Google, m'autentica l'UPC, m'autentica el servidor de l'UPC i llavors doncs, a través de OAuth doncs, es gestiona tot això, però just en el moment de la pandèmia, com pràcticament ningú sabia que ho teníem i semblava com una cosa menor que s'oferia i ja està, de cop i volta, hòstia, tothom necessitem sistemes de treball en grup, necessitem documents compartits, necessitem calendaris compartits, necessitem Google Meet, etc, tots a dintre de Moodle. I tots a dintre de la suite de Google. No estem fent servir Google Classroom, que seria el Moodle de Google, vale? Però estem fent servir la suite de Google. Llavors aquí és el moment de dir, compte, perquè en aquest moment vol dir que el correu electrònic, els calendaris compartits, els documents compartits, les reunions online i tot tipus de serveis que ofereix la suite de Google, vale? Que estan a dintre de l'organització i que s'estan integrant en els processos de treball i la formació del personal de l'empresa o de l'organització en aquest cas, vale? Està depenent d'una empresa. Quan li estàs pagant a aquesta empresa? Res. ¿Cómo? Ara resulta que sí, que ara estan pagant una miqueta. Però fins un any després de la pandèmia no es comença a pagar. Perquè és com les drogues a la porta de l'escola. Primer t'ho dono gratis i ara t'obro les portes i et faig servir tot l'espai de disco que tu vulguis i tal. I bueno, ja paguem una miqueta. Vale, paguem una miqueta. Molt bé, d'acord. Doncs fins a quin punt aquest servei és estratègic per Google? Com? Dintre del formatge.
És que la pregunta és al revés, Marc. És que fins a quin punt aquest servei és estratègic per la universitat?
No,
perquè
per
si
l'UPD,
ho és...
tot, total.
Doncs aleshores jo crec que no hauria de confiar en una empresa tercera
aquesta pregunta, primer de tot, aquesta pregunta no és, ens la podem fer, ens la podem fer, però encara que la resposta sigui, si no, escolta, mira, resulta que la nostra missió com a empresa no és agafar i mantenir serveis d'office i mantenir serveis de videoconferències i coses.
Estic d'acord.
Perquè no tenim ganes de fer-ho. Ho entenc. Tot i que no fer-ho implica que estàs incorrint en un deute tecnològic i que el teu personal TIC no té les competències de mantenir aquests serveis i de fer-ho si ho necessitessis. Si ets una empresa suficientment important o una organització suficientment important, compte, perquè estàs incorrint en una deute tecnològica. Però al final és dir, pensa en qui t'estàs endeutant tecnològicament. Quan dic deute tecnològic no dic diners, és a dir, de coneixement. És a dir, aquests saben com fer aquestes coses, nosaltres no sabem com fer aquestes coses. En comptes de decidir trobar uns sistemes, una suite de projectes open source en el que podríem cavalcar-nos i muntar-ho en el nostre cloud, cloud privat, cloud públic, el que nosaltres volguéssim, diem no, anem per la solució gratuïta, perquè és molt fàcil d'utilitzar, perquè perquè tothom ho coneix, etcètera, etcètera. Molt bé, la pregunta és, si jo depenc, si jo, de, jo és anem una mica allò de l'Adam Smith, és a dir,
no, però no és
el,
una,
meu
no
pa,
és tan...
el meu sí. pa depèn de l'avarícia del forner. La pregunta és, el forner d'on està traient els diners? De vendre'm pa a mi? En el cas de Google, si mires el formatge dels ingressos de Google, els ingressos de Google no venen de les Google Apps. No venen de les Google Apps, en un percentatge ínfim. I després, una empresa que té una reputació de carregar-se projectes que hi han webs com el Google Graveyard, busqueu Google Graveyard, hi ha una quantitat industrial de projectes tancats. I si podem fer un programa sencer només dels projectes que ha tancat Google.
Sí, sí.
Estratègicament perquè no els ha interessat. Llavors dius, hòstia, tu tens això.
Però això és perquè no els interessa, no? Però això és perquè no els interessa. Perquè el producte en si no els interessa. Els interessa poder vendre publicitat.
La poder de vendre... Bueno, i en aquest cas ho estan fent com a captació d'usuaris, captació de dades, etcètera, etcètera. Però quin és el
entrenament, perdona, i entrenament dels seus propis sistemes.
I entrenament dels seus propis sistemes. Correcte. El problema quin és? Que com tu has dit, abans, a Azure, si tu estàs fent servir coses com ChatGPT o coses semblants, això no és allò de la desmonetització. Els costos marginals d'executar aquestes màquines, aquestes coses, tenen costos marginals. Que són molt petits, però no tendeixen a zero. El cost marginal d'una cerca a Google tendeix a zero per a Google. Vale? En aquest cas, no és despreciable. És petit, però no és despreciable. No és un èpsilon. Amb la qual cosa, si tu vols agafar i oferir en massa aquest tipus de serveis integrats, això ho ha de pagar algú. S'ha de pagar d'alguna manera. Microsoft ja t'ho diu, escolta, ei, aquí tens els APIs, paga els tokens, pagues tal, pagues qual, i ja està, pagues. Tens un sistema de tokens...
Sí, perquè Azure, tot i que és un pas, al darrere hi ha computació, i d'alguna forma l'ha de pagar aquesta computació.
Estàs pagant ferro. I si tu ho pots pagar des d'Azure o pots pagar des d'OpenAI.
Ferro, computació, refrigeració, CPDs, alta disponibilitat, mil coses. Però sí, ferro al final.
Però ja d'entrada, quan tu entres a dintre d'OpenAI, a part de cara al ChatGPT t'estan donant gratis com les drogues a la porta de l'escola, dius, no, ei, si tu, quan vam entrar per fer servir GPT-3, et donaven un mes gratis i després havies de pagar-te els tokens si tu volies jugar. I si tu vols jugar amb el DALL-E 3, tens que agafar i pagar-te els tokens. Quan entres, fas el compte d'usuari, mira que bé, mira que xulo, hi hi ha ha, se t'han negat els tokens, comença a pagar. I potser has de pagar 20 euros al mes, potser has de pagar 10 euros al mes, però tu has de pagar. I comences educant els clients que han de fer això. Què passa? Que Google, si té que agafar i començar a fer coses com integrar aquestes eines en les eines Office, que és el que sembla que passarà, amb la qual cosa vol dir que totes les eines Office, com Déu mana, començaran a fotre una revolució que t'hi cagues, ha començat a fer-ho Notion, començarà a fer-ho Google, de fet ja s'està fotent a dintre de l'Office i del Microsoft SharePoint, doncs Google ho haurà de fotre, i això no és a cost zero, per tant, un o dos, tant els costos de fer tot aquest tipus d'innovacions i aplicar-ho tot això s'han de poder justificar, vale?
Com els programadors que han de fer desenvolupament per integrar tots aquests els productes de la suite.
I a més, jo no veig una estratègia de product placement d'anuncis a dintre d'un assistent tipus ChatGPT, però en canvi que ja fa... Abans que sortís ChatGPT, aquí mossega la poma i ja estava jo dient els propers motors de cerca seran tipus chat, seran tipus assistent, no seran motors de cerca, seran motors de cerca de pàgines, sinó seran motors de cerca de respostes.
Clar.
I que pots demanar pàgines, però no necessàriament. I si tu estàs demanant respostes, no voldràs que et surtin anuncis.
És que el món ha evolucionat molt i la cerca no ha evolucionat tant. M'explico.
No.
Avui tenia una necessitat, que era... buscar el procediment per reclamar al Banc d'Espanya el mal comportament d'un banc del qual jo sóc usuari. Jo sé que això existeix, d'acord?
Mm-hmm.
Clar, he hagut de fer una búsqueda d'una búsqueda d'una búsqueda, tot per Google. O sigui, bueno, en aquest cas no era Google, però la manera de fer-ho ha estat perquè jo tinc integrat en el cap com funciona i més o menys he anat baixant de nivell fins que he entrat a la pàgina de reclamacions del Banc d'Espanya i he pogut trobar el procediment de com fer-ho i m'han explicat com s'havia de fer. Primer s'ha de fer la reclamació al banc on tu ets client, per correu o a presencial o per carta, i quan t'arriba la resposta... Bueno, en fi, hi ha tot un procés. Vale? Bueno, total, això és molt time consuming i és molt poc eficient. Si jo tingués un realment un assistant de dir-li, escolta'm, mira, m'ha passat això amb el meu banc i jo sé que hi ha una manera de fer una reclamació oficial a través del Banc d'Espanya. Em vols explicar com va i quins procediments i què necessito per tramitar-ho? I m'ho respongués amb llenguatge natural, o sigui, entengués la meva pregunta amb llenguatge natural i em respongués, seria brutal. I aquest exemple de cerca és el que no... Continuem cerquem a Google com quan a Google va aparèixer.
Sí, busques, et dono la
igual.
Pàgina, et dono el d'allò, el dono no sé quantos... A veure, els acudits aquests típics de Stack Overflow, sobre Stack Overflow, que bàsicament sempre... L'altre dia hi havia un acudit que em va agradar molt, perquè hi havia un gatet, que amb l'ordinador escrivia necessito ajuda per caçar ratolins. Següent vinyeta, un leopardo. Dient, caçar ratolins ja no està considerat una bona pràctica. Següent vinyeta, un tigre. Això no és eficient, intenta fer un upgrade a dependre dels humans. I al final, lleó, això ja està cobert, com caçar ocells, marco la pregunta com a duplicada. A tomar por culo, tot és així, Stack Overflow. I tu busques qualsevol cosa i trobaràs com a primera pàgina, no la duplicada, sinó l'original. Vale? Hauràs de tornar-te boig i llegir comentaris i tot tipus d'històries. I després el que passa, que quan tu vas amb alguna burocràcia, moltes vegades preguntes una cosa a una persona i no et contesta perquè no ho sap. Perquè no ho sap, perquè les burocràcies són molt complexes i perquè les normatives canvien i perquè i no ho saben.
Llavors, perquè, bueno, perquè això... mira, és tan ha evolucionat tan poc la búsqueda clàssica a Google Search que ja fa molt de temps moltes persones no busquen a Google Search. Saps on busquen la gent?
A YouTube. Twitter.
No, a YouTube.
A YouTube
la gent
també.
Busca a YouTube.
A YouTube també, sí. Perquè normalment és una persona que explica una cosa.
Exacte.
Hi ha aquest problema, t'explico com resoldre'l. De vegades
I
es posa que tu...
I ho veus. Ens han regalat una cafetera d'aquestes de gra ara per Reis. Vale?
Oh!
Bueno, molt xula, exacte. Sí. Bueno, total,
Quina cafetera és? Quina és?
La SMEC.
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 Té per fer cappuccino?
Sí, té per fer el que vulguis.
Això per fer cappuccino mola, eh?
Bueno, total, que al final és molt simple, però, hòstia, tu necessites algo que diguis primeros passos i posat en marxa el més bàsic.
Clar.
Vale? Hòstia, doncs tens el vídeo de YouTube que t'ho explica en 4 minuts i ho veus que apretes el botó, com desmuntes per no sé què, com no sé què, com neteges en no sé quantos.
Clar.
I en aquests 3 minuts ni has hagut de llegir un manual, ni has de fer búsquedes a Google d'aquestes que no saps mai per on paren. El vídeo retalladet, supercondensadet, de no sé qui, de no sé on, que no t'importa qui és, te resol el problema.
Exacte.
Vale, del tema d'aquest... Aquest és un tema que avui parlem
problema,
i hem de continuar parlant moltíssim més. Eh?
O sigui, per mi es para molt poca atenció al tema aquest del deute tecnològic i del risc tecnològic de fer servir eines de Google.
Hi ha un tema que dius a l'article que a mi m'ha fet pensar molt i jo crec que tens raó en aquest cas. En altres casos no ho he vist molt clar, però en aquest sí que ho he vist molt clar. Dius, hem estat una mica com amb dormidera durant aquests últims 20 anys, del 2003 al 2021, vale? Però del 2021 ara, en els propers 3, 4, 5 anys, canviarà tot molt. Ho dius així en l'article. Canviarà molt.
Si tu t'hi fixes, els models es parla molt d'allò dels canvis exponencials.
Sí.
Però els canvis no són exponencials. Els canvis tenen pinta com d'una S així girada de costat, vale? On al principi hi ha un canvi exponencial i després hi ha un plató. Però això va per diferents barris. És a dir, per exemple, els PCs. Hi ha un moment que l'adopció dels PCs té una pinta exponencial. Al principi són uns quants i a mitjans dels 90 tothom, tot Déu, es compra PC. I tothom té PC. De fet, jo em vaig pagar la carrera donant classes a gent que s'havia comprat PCs i no sabien què fotre, però s'havien de comprar un PC. Vale? Mm. Després ve la primera onada d'internet, després venen els mòbils, després ve la segona onada d'internet, després venen els smartphones, després ve el cloud, i cadascuna d'aquestes onades té aquesta S, vale? O sigui, ara ja no hi ha, ara no hi ha ninguna empresa que estigui parlant de la migració al cloud. Estan parlant de la gestió, del cloud, i tenim una estratègia de cloud. I un moment que... però tu saps, fa 12 anys era tothom, hòstia, què fem amb el cloud? Perquè sembla ser que si no ho fem estem fent el passarell.
Ara, home, amb 10 anys ha canviat moltíssim.
Ara ja no hi ha... O sigui, el cloud pot millorar, el cloud pot millorar, però no hi ha una adopció, ni hi ha una transformació. O sigui, pot haver-hi millores del cloud, i preus, i computació, i tot el que tu vulguis, i aplicacions, i és productiu.
Bueno, el que ja són... L'evolució dins del cloud és que abans les coses que tenies que picar-les amb pic i pala, amb màquines
pues
virtuals...
Pues ara ja està, i tenim
ara cada vegada són serveis més PaaS, més plataformats, amb el que tu és agafar i posar-ho en marxa i pagues una quota, i no et preocupes, o sigui, t'aïlles de la capa, diguéssim, de virtualització.
Es generen, no? Es generen interfícies, etcètera, etcètera. Però, si tu t'hi fixes, no hi ha una adopció, no hi ha un boom d'adopció d'això. Hi ha una explotació i és a dir, la transformació social que està associada amb aquesta tecnologia exponencial deixa d'existir. Simplement ja ha passat. Ja som al cloud. Vale? Mm. De fet, en Ganyet ens parlarà del cloud quan vingui a explicar el seu llibre, no? Mm. Doncs ja ha passat, o sigui, els
fet,
smartphones
de fet,
ara ja no estem
cloud,
adoptant
encara que no vulguis, perquè aquesta setmana saltava una notícia de no sé quina d'aquestes càmeres que és molt popular, d'aquestes càmeres barates, que havien, que la seva publicitat era es grava tot en local, no pugem res al núvol, i va haver-hi un enginyer que va estar mirant, hòstia, això fa una crida a l'API, deixa'm que remeni, hòstia,
i sí que
remena i sense xifrat, i la transmissió no xifrada, tio. Brutal.
Bueno, doncs escolta, jo tinc un parell de càmeres d'aquestes reflex que no tenen ni wifi ni tenen res, que no les estic fent servir, però escolta, només els tinc que canviar la bateria, posar una bateria recarregable i funciona.
Però com les empreses són tan penalitzades en algunes coses? Bueno,
hi ha esses, esses i transformacions, i on hi ha més transformació i més pànic és al principi quan saps que vindrà aquesta adopció massiva i hi hauran aplicacions massives. Ara ningú està parlant de què passarà amb el mòbil que es fa. No, ja sabem. Ja ens hem transformat cap a la mobilitat. Molt bé. Ara ve això. Ara ve això i serà dramàtic. Serà tan
dramàtic. Sí, perquè afecta dos punts molt importants, a la interacció humà-màquina i a la resposta.
Totalment. I a molta quantitat de treballadors és igual que als anys 70 quan van arribar els primers PCs a les oficines,
sí,
que passàvem de regles de càlcul i màquines d'escriure i la rodeta aquella de ciclostilar, que era com funcionaven les oficines i amb els fitxers de veritat i aquells arxivadors i tot aquest tipus de coses, i passes a un PC. I passes a un PC on tens full de càlcul, tens processor de textos i disquets. Llavors, escolta, l'increment de productivitat que tu pots tenir amb aquestes eines és superior a passar d'una màquina d'escriure a un processor de textos. Superior.
Sí. Sí, i a més modificarà moltes funcions laborals, molts tipus, no vol dir que suprimeixi tot, vol dir que modificarà.
Però això pot dir, que hi haurà un es reendreçarà un altre cop, vale? Les empreses tecnològiques es tornen a reendreçar. Es tornen a reendreçar, i el problema està que tot i que Google té la tecnologia i té els experts en intel·ligència artificial, Google no té la cultura d'empresa per treure diners d'això, perquè Google no té model de negoci per això. No el té. I, en canvi, Microsoft sí que ho pot integrar.
És que Microsoft, si alguna cosa no té model de negoci, ja no la posa en marxa. En general, pot fracassar, a vegades,
bueno,
però en general...
Perquè el papa de Google era el senyor Bill Gates, i el senyor
el
Bill
Gates... El papa de Microsoft.
El papa de Microsoft era el senyor Bill Gates, però el senyor Bill Gates, tot i que era un geek i que era programador, venia de família de business.
Sí.
I en tenia de business. I entén de business. I això és important. Mentre que els senyors de Google, el Larry Page i el Sergey Brin, venen de Stanford, Computer Science, i són científics, i els seus pares són matemàtics. I per tant no tenen un background de business.
Fan coses molt increïbles,
no ho han mamat.
No hi ha
de
model
petits.
De negoci.
I els va costar trobar un model. Evidentment ha vingut molta gent darrere i va haver-hi l'Eric Schmidt i tenen el talent que té Google és inacabable. Però no saben
Google...
resoldre el problema de com tindre més del 95% dels seus, menys del 95% dels seus ingressos de cerca.
Exacte. El tema de Google és que, clar que tenen un model de negoci, la cerca, la publicitat, i aquest model els ha funcionat fins ara. El problema és que ara ve un canvi tan gran que possiblement aquest model no els funcioni tant.
I afectarà, però llavors, el que jo dic és això afectarà a les aplicacions de productivitat i de treball en grup. Aquesta transformació afecta de ple en les aplicacions de productivitat i treball en grup perquè és el lloc natural on s'han d'integrar aquestes eines, si s'han d'integrar ben integrades, i com que afectarà això és aquí, és dir, és precisament el punt on empreses com la UPC estem totalment dependents amb una part estratègica del nostre funcionament. És un problema. És un problema.
Sí, és un problema que s'haurien de seure i prendre
una decisió. Com a mínim, no ho sé perquè no estic a la taula on això es discuteix, però jo com a mínim tindria un pla de contingència de collons. Tenim compte de micro.
Tu estàs un pas abans, tu dius això és important, això és transcendent, això ens afecta i hi hem de pensar.
Bueno, això jo vaig parlar amb en Ramon Martí, amb un cap al Galcometa, abans de que l'UPC anés cap a Google. I en aquell cas tenia raó en Ramon que havíem d'anar a Google perquè si no haguéssim pogut respondre a la pandèmia
en el poc temps que teníeu, correcte, sí,
és a dir, necessitem, no, perquè no venia la pandèmia, però dir, ei, tal on estem, necessitem un sistema de treball en grup. Necessitem un sistema de groupware com és Google Apps i per tant necessitem posar-ne alguna sobre la taula. El tema és dir, hem de seguir continuant integrals, com més temps estiguem fent servir aquestes eines, més difícil serà migrar a un altre tipus d'eina.
Perquè tindreu més, augmentareu el vendor locking, clar que sí.
Exacte. Més aplicacions desenvolupades a mida, més integració de processos, més formació, més d'allò. I llavors marxar és allò, és treure el xumet i plores.
Anem corrents a la segona part del programa, que anem tard avui entre interrupcions i coses, i intentem fer el que ens doni temps.
Anem a parlar de processadors de Mac. Vinga, va.
Vinga. Va, vinga, vinga. Abans a la falca de contacte i al nostre patrocinador de MindRite.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
A veure, de contacte només haig de dir dues coses. Una, com es financia Mossega la Poma? Principalment a través de mecenes.
Sí,
vale?
Sí, sí, amb prou feines.
I és a l'aixeta, aixeta.cat/mossegalapoma. Allà podeu fer les vostres aportacions, que poden ser puntuals o poden ser recurrents, i en tot cas això és l'únic que ens dona la tranquil·litat per saber que tindrem uns petits ingressos per pagar les despeses del podcast. Dos, estem a punt d'aconseguir una fita molt important, molt important. El nostre canal de Telegram està a re d'arribar a 100.000 missatges.
La meitat d'en Josep Ruano?
100.000 missatges. No, ara el Josep Ruano està callat. Però...
Entra en Josep, en Ciner...
Però és que és molt fort, perquè som 500 i escaig usuaris. Òbviament no participen tots, molta gent només llegeix, o molta gent es va donar d'alta i ja no segueix. Però els que participen són molt... Vamos, és que parlen molt. A veure, que és un canal tancat d'usuaris. 100.000 missatges.
Jo crec que el privat de Mossega la Poma també en tenim gairebé 100.000, eh? Perquè...
Bueno, perquè és que cada frase teva són 50 frases del
senyor R. Del senyor R. O les diatribes entre el senyor R i el senyor R, eh? Que tenim dos senyors R's allà dintre, eh? O sigui, quan s'enganxen els dos senyors R's també tenen com...
S'enganxen els dos senyors R's i els altres tres que estem, el Magma, el Ludo i jo... que se peguen, que se peguen, que se vaya darrere, però no passa, no. Perquè al final tothom és molt educat i sap que l'únic que fa és una mica picar els altres i ja està.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Bueno, anem per feina, anem per la segona part amb notícies. Si és cert, Apple... De fet, no, és molt
primer,
interessant.
Primer, abans de parlar dels processadors Apple, Intel ha presentat nou processadors.
Amb
i
temps,
s'ha,
mereix dir-ho abans, sí. Perdona, i ha rebut molt bones crítiques.
I s'ha de reconèixer que, a més, jo crec que han fet una cosa molt intel·ligent, i és que en comptes de...
I molt necessària per
Intel. Molt necessari. No, bueno, han fet una cosa molt intel·ligent i és que han millorat el rendiment single core. És a dir, on es pot guanyar en els processos, en l'arquitectura d'Apple, que és una, al final és una arquitectura a risc, doncs al final és en el rendiment single core. I hi ha molt de software de Windows, que és software, diguéssim, escrit una miqueta quan Cristo portava una espardenya, va perdre l'espardenya, doncs més o menys, com que és software molt legat, molt no està paralitzat, no està optimitzat, doncs evidentment és software que no és single core i necessita rendiment de single core. I el que han fet és un processador que pot treballar, té molts cores per fer moltes coses, si tens un software ben fet i ben paralitzat, etc, etc, però que tira per si, però que si li dones un
eficient
single core, és molt eficient. I això i això en els portàtils de Windows que tinguin la desgràcia de fer servir aquest sistema operatiu, els anirà molt bé. O sigui, se'ls ha de felicitar. Han fet el que tocava. Si haguessin tingut...
És que no podíem fer una altra cosa, Marc, perquè...
No necessitarien, clar, però se'ls ha de felicitar.
No podíem fer una altra cosa perquè ha descartat treballar...
Però han sigut estratègics. No, en comptes de dir, anem a jugar a el que estan jugant aquests, és dir, no, què és el que necessiten? I a més és buscant el punt, el contrapunt. Vostè diu, si vosaltres jugueu això, nosaltres juguem amb l'altre. I estic convençut que hi ha molta gent al mercat que necessita potència single core.
És que justament, exacte, justament... A veure, Intel ha entrat en una crisi molt important, molt important. ¿Vale? De cop i volta, grans... El món dels mòbils ja anava per una banda i per altra, grans empreses encara confiaven en ells. A veure, Intel té molta presència amb servidors i amb servidors Linux i no parlem de referència amb els servers. Però a nivell de mercat de consum, cony, Apple va prendre una decisió molt estratègica que no és d'ara, que és de fa anys, de dir, no volem dependre d'Intel pel tema de processadors, com no vol dependre tampoc d'altres per altres coses que necessita. ¿Vale? I no van a convèncer a Intel del contrari, en principi, a Apple del contrari. Apple continuarà amb la seva idea d'evolucionar i de fer les seves coses. Per tant, el seu mercat és el seu mercat gran de consum són els PCs, no? Els portàtils i PCs de tota la vida, i han anat a buscar un processador que doni resposta a aquesta necessitat i sembla que ho han fet bé.
No volem una
però
cosa,
és que els anava la vida, eh?
No, els anava la vida. Però penso una cosa, aquí, jo crec que aquí qui té més camp per córrer és Nvidia.
Oh,
perquè la demanda que augmenta ara, és amb tot el tema de machine learning, ara són les GPUs, tant per als cotxes que es condueixen sols com per qualsevol cosa, les GPUs és el producte estrella, i GPUs per servidors. I GPUs per servidors, perquè el ChatGPT i aquestes coses no corren amb GPUs de gaming. Evidentment, tota la tecnologia de gaming la fa servir, vale? Però a veure, hi han Es tracta d'això, Nvidia. Llavors, la part interessant del que fa Apple és que vol quedar-s'ho tot. Primera, ja s'està parlant que el 2025-24 deixaran de fer servir els Qualcomm, que tindran els seus xips propis, i deixen de fer servir
Intel. Els Qualcomm, recordeu que són els de comunicacions.
Clar,
no?
Però fixa-t'hi, el meu MacBook Pro et porta una targeta gràfica d'AMD i porta un xip d'Intel. Doncs quan el de la meva dona, que és la mateixa gamma, el mateix producte, però que porta un MacBook Pro, pues no porta la GPU ni porta la CPU. Els diners se'ls queda tot Apple. Llavors, Apple intentarà, si pot, seguir cobrint les dues necessitats.
Bueno, se'ls queda Apple no perquè ho fabrica fora i ho paga
bueno,
el fabricant.
Bueno, sí, ho fabrica.
Però el disseny
TSMC,
és seu, sí, el disseny TSMC. És seu.
Ell
i més que el disseny, o sigui, el que és seu és l'evolució del producte. de la, del, del component.
No, i la, el component seu i que ells evolucionen correcte. El producte, ells evolucionen el producte perquè encaixi més amb el seu sistema operatiu i les aplicacions que s'executen en els seus sistemes. A veure,
i on vulguin anar estratègicament.
A veure, fixa-t'hi, ara tornem. Ha sortit els nous MacBook Pros, M2 Pro i M2 Max. Quina és la novetat? Més bateria.
Clar.
No més potència. No més potència, que segurament sí que hi és. Vale? I limitada potència i limitat increment de potència single core. La part interessant dels M2 Pro i dels M2 Max és que gasten menys bateria. Per què? Perquè estan més optimitzats per córrer el software que corre a sobre dels Mac.
Recordem que M1 i M2 són 5 nanòmetres, són tecnologies de 5 nanòmetres, i que l'únic que hi ha de diferència és que el procés de fabricació és millor i els hi fa ser els fa tenir un millor rendiment i menys consum. Però no és algo, respecte als M1, no és algo flipante, si no és una no és un canvi brutal, és un petit canvi, vale?
Amb
temes professionals.
És que no fet ni keynote.
No, bueno, hi ha una presentació, eh? En temes professionals, un 10, un 15, un 20% pot tenir una significància, eh? Pot tenir un significat important. En temes domèstics,
bueno,
no.
Però ja t'estan donant el missatge, és a dir, escolta, si no te volies canviar el Mac perquè estàs esperant que sortís la propera edició, doncs aquí tens la propera edició, canvia't el Mac i tens el Mac actualitzat.
Home, a l'M2 Max, vaig estar mirant les configuracions, amb temes de GPU, arriba a fins a 96, o sigui, millora la GPU per una banda, i a l'hora de gestió de RAM arriba a 96 gigas. És brutal. Un MacBook Pro amb M2 Max, tens un pepinaco per Final Cut i per... Ja no dic Logic, perquè Logic el pots fer amb un M1, però amb un Final Cut o amb temes de renderització 3D, és brutal.
Sí, però en aquest cas, fixa't una cosa. Quan estàs parlant de Final Cut, ja comença a haver-hi en el mercat i ja comença a haver-hi en el mercat sistemes d'edició de vídeo on estàs, menys, treballant, menys estàs treballant en machine learning. És a dir, sí. Final Cut, una o dos, o integra les eines, però començarem a veure millores molt bèsties, tant en les eines d'àudio i en les eines de vídeo. Això canviarà. Canviarà molt, sobretot per millorar els workflows. Els workflows, perquè tu puguis dir, perquè la feina grossa li pots demanar amb alguna IA generativa, munta'm això, es posa aquest clip abans de l'altre, retalla'm-lo una miqueta, i després tu pots agafar i aplicar les eines una miqueta fine-tuning. Però la feina grossa i fins i tot generar... O sigui, es pot ser molt més productiu. O sigui, la productivitat, l'edició de vídeo porta moltes hores, porta molt de temps. Es pot ser molt més productiu.
Sí, aquí són petits percentatges i generen molt guanys, vale? De millora. L'altre tema molt interessant, és el que han fet amb el Mac Mini. Vale? Han tret ja de la venda oficial a l'M1, l'han passat a M2, tens un M2 i un M2 Pro.
Més barat.
Més barat, sí.
Hi ha M2 Pro en el Mac Mini?
Perdona?
En el Mac
Mini? Hi ha M2 Pro, sí. Un M2 Pro amb dos USB 4 i quatre USB Thunderbolt 4.
Uf.
Poca broma, eh? El Mac Mini, el vitaminat, el més gran de gamma, és un ordinador amb M2 Pro. Vull dir que pots fer molta cosa, eh? Està molt a la peix del Mac Studio, vale? Però, bueno, el Mac Mini és un ordinador molt interessant d'entrada, que a sobre ara ha baixat de preu, és a dir, s'haurà reduït sobre uns 80 euros el preu de sortida. Jo comparava... Jo tinc un Mac Mini M1 del 2020. Me'l vaig comprar el 2021, l'any passat, no l'altre. Però és el 2020. Amb 16 GB de RAM i 512 de SSD. Aquest ordinador, amb un petit descompte que feien una petita oferta a Magnificos, em va costar 1.144,99 euros. Impostos inclòs, i a l'impost aquest que cobra l'estat espanyol de los discos duros de les GAE. ¿Vale? El nou Mac Mini M2 2023 amb xip M2, la mateixa RAM i el mateix SSD val a l'Apple Store 1.179. Pràcticament 1100... igual. 79. Sí, sí. Vull dir, que no hi ha molta... És que hi ha 20 euros o 30 euros de diferència amb un descompte que jo vaig tenir quan vaig comprar l'altre. Per tant, estem pràcticament al mateix preu. És més, si encara teniu... Imagina't que hi ha gent que té Mac Minis Intel. Ai, Intel, exacte. I que està pensant en canviar. El Mac Mini M1 és un ordinador... Sí, jo no me l'acabo. Mira, he estat fent... Avui estava mirant, i per poder-ho explicar el programa, què tinc habitualment obert en el meu Mac Mini M1, ¿vale? Tinc Safari amb... tinc sis escriptoris oberts. Sis escriptoris, ¿vale? Primer escriptori, Safari i Mail, tot amunt. La meitat de la pantalla Safari, la meitat del Mail. El Safari amb 7 o 8 pestanyes sempre actives, sempre obertes. Segon escriptori és el de xarxes socials. Allà tinc Mastodon i Telegram. Tercer escriptori, és un escriptori net on jo treballo. Allà treballo configuracions, provo coses, és on treballo el tema d'arxius, tal. Quart escriptori, és un escriptori que el dedico sempre el tinc obert, el logbook de radioaficionat, que té 3 o 4 finestres diferents i totes omplen el quart escritori. El cinquè escritori té 2 aplicacions base per treballar ràdio digital. Sempre estan muntades les 2 aplicacions. I el darrer escritori, el sisè, tinc Firefox amb 25 pestanyes obertes permanentment. I l'ordinador amb tot això que t'estic explicant funcionant tota l'estona, en aquest escritori que t'he dit que el tinc de treball, edito GarageBand. I no sento l'ordinador. No li he notat.
Doncs ara fixa-t'hi el que et pots muntar. Si vols anar a tope, ¿vale? Si te poses el processador de 12 cores, de 12 cores, amb 16 cores de GPU, diguem 19 cores de GPU i 16 cores de machine learning, amb 32 gigas i 1 tera de RAM, vale? Et costa 2.600 pavos.
El Mac Mini.
Si pots agafar i comprar-te un Mac Mini amb un... Si li fots un tera, a veure, jo no crec... No li fotria el... Mira, no, el tera de disco no li fotria perquè és que, com que és una màquina fixa, li pots fotre un disc dur extern tu i ja està, i li pots fotre més gran. 2.374 pavos, però amb 32 gigas de RAM, eh? O sigui, 32 gigas de RAM és...
I un tera de SSD.
I va inclòs. O sigui, per 2.300 euros... Escolta, és un pepinasso, eh?
Jo el que us he comentat és un M1 amb 16 gigas de RAM i 512 gigas de disc dur, ¿vale? De SSD. Però és el bàsic amb M1, no tinc un ordinador especial.
No, en aquest cas això...
Perquè fixeu-vos el que us he explicat que tinc obert permanentment, ¿vale? I altres aplicacions que també estan funcionant en segon pla. Si encara teniu Intel i el Mac Mini us fa el pes per la vostra, pel vostre model, amb tot això que us he explicat, i teniu l'oportunitat...
El tens en 16 gigas?
Sí, teniu l'oportunitat d'aconseguir un Mac Mini M1 de segona mà, o d'aquests que s'estan traient ara de sobre, els vendo als tercers, que no són Apple i tal. Hòstia, que pots trobar un Mac Mini igual que el meu per 600 euros? Hòstia, és un pelotazo!
És una màquina
horra per 600 pavos. Bueno, no sé, jo l'M1 oficialment ja no està disponible a la Apple Store, vull dir, ara només pots comprar, encarregar que t'envien a partir del 24 a l'M2.
Clar, és que a més això vol dir que els M1s ara hauran de baixar més de preu, perquè si els M2 han baixat de preu, els M1s...
Els M2 els han substituït, clar. Sí, sí, per tant, vull dir, i que baixaran, eh? Bueno, tanquem aquest capítol, ja veurem com segueix Apple. Ah, per cert, per què ho treuen? No recordo que treguin Max al gener. Has no sense, no té cap sentit. ¿Vale? Jo crec que els usuaris ens hem beneficiat de dues coses. Una, que pel que sigui, pel procés de distribució, pel procés de fabricació, no han arribat a temps a la campanya de Nadal, perquè això té sentit que ho treguin al novembre, finals
de
novembre...
Jo no crec que aquest tipus de producte...
Jo crec que això ha sigut un factor.
Aquest és un producte professional. El tio que hi ha iPhones i iPads i Apple Watches...
Però el Mac Mini no és un producte professional, Marc.
Ui tant, tio, ui tant.
No, no és un producte professional. És el més barat de tots. Jo crec no, que no ha arribat a temps.
Tomàs, Tomàs, escolta una cosa. Si tu tens, si tu tens per exemple, una empresa on la gent que està treballant en un desktop i no en portàtil, segons el que fan, un Mac Mini és professional, eh?
Cony, els Mac Mini són enracables. Són enracables, tu el pots posar...
Gent programada amb Xcode i amb una pantalla que estigui decent i, i escolta, tira milles, eh?
Ja. Bueno, jo crec que el Mac Mini, jo crec que sí. Jo crec que ho haguessin hagut de treure al novembre per tenir-ho ja llest per la campanya de Nadal i pel que sigui, no ha pogut ser. Però...
Recorda que fa pocs anys teníem por de, o sigui, pràcticament tota la història de Mossega la Poma hem tingut por de que ens descontinuessin els Mac Minis.
Sí, sí, sí. I ara sembla que no. Ara estem en una època que el tornen
no,
a valorar.
No, perquè és un producte que és un producte de sentit, té molt de sentit. O sigui, no necessites que sigui portàtil per 800 euros un Mac Mini que tira com un pepinasso, el tens allà a sobre, que no gasta gens, que no fa soroll. Hòstia!
No, l'únic és el tema de la pantalla, però la gràcia del Mac Mini és que tu pots donar-li un cicle de vida a l'ordinador, al Core, i un cicle de vida a la pantalla que no té per què anar unit en el mateix moment.
Exacte. Vale?
Per tant, econòmicament, jo crec que des d'un punt de vista de la inversió, és més interessant, és més flexible. Ara renovo el Mac Mini base, ara renovo la pantalla quan m'interessa. Vale, acabem aquest tema. I l'últim tema que tenim d'avui i que tu vas apuntar i que jo m'he quedat una mica de pasta de boniato, Tesla baixa els preus a l'estat espanyol de 1.000 pavos. Ojo, eh? Ojo el pavo.
De 1.000 pavos.
I la penya s'emprenya, tio.
No, no, aquí s'emprenya. Els que s'acabaven de comprar un Tesla. O sigui, en Tony Wan Kenobi, que s'havia comprat un Tesla fa 6 mesos, dius, hòstia puta, ara m'han baixat 10.000 euros, on estan els meus 10.000 euros? I està gent que a veure, cada vegada que qui s'ha comprat ara la setmana passada un Mac Mini no està emprenyat.
Qui acaba de... no, si tu et compres un Mac Mini la setmana passada, en la política de devolució d'Apple
acostuma a ser, això no és el mateix tornar un cotxe.
No, no, un
però,
cotxe
per això, la gent que s'acaba de comprar un cotxe, collons, però realment, a veure... com es llegeix
el cotxe, això? Perdona, el cotxe no té nom. O sigui, el cotxe és el producte que en els segons immediatament posteriors a que tu et puges una vegada l'has comprat, te'l donen al concessionari, és la cosa d'aquest món que més valor perd. És increïble.
Sí, a la que toca l'asfalt ha baixat
no, un... a la que en el teu cul toca el seient ja és demolidor. I no hi ha devolució possible, excepte que hi hagi un error de fabricació o algun tema. Però, en canvi, el Mac Mini, els Macs o els iPhones o els iPads o els que sigui, tu tens uns... Sí, si tu et compres un i al cap de 15, 20 dies o abans d'un mes surt un nou model, Apple te'l canvia.
A veure, jo crec que això té, és molt significatiu, perquè en les darreres setmanes s'han estat sortint fils de Twitter i articles a blogs i youtubers parlant de que en els últims 7 anys, els últims 5-7 anys, un dels articles que ha pujat més de preu són els cotxes.
O sigui, molt, molt, molt.
Molt, però una bestiesa, el percentatge que ha pujat per sobre de la inflació quan en una època que ha sigut...
Jo crec que hi ha dues coses necessàries que han pujat de preu d'una barbaritat. Els cotxes i els donetes.
Els donetes?
Els donetes. Jo no gasto, però m'hi fixo. Per mi, el donete és del súper, per mi el donete és com el reactiu de referència.
El reactiu de referència, la prova del nou.
És si l'aigua és més dura o més tova, és el donete.
El donete.
El donet.
Bueno, això hi ha gent que el que fan és per comparar països, vale? Apliquen les hamburgueses, en diuen Burgernomics, llavors el preu del Big Mac a cada país és el que fan servir com a factor de conversió del poder adquisitiu entre un país, però com que el Big Mac hi intervé el transport, el lloguer, els sous, els impostos, tot tipus, hi ha molts aspectes que conformen el preu del Big Mac. Llavors, doncs, per sapiguadíssim, doncs això, doncs, si tu tens un sou, jo què sé, de 2.000 euros a Espanya i tens un sou de 4.000 dòlars als Estats Units, com això es compara amb poder adquisitiu? Doncs tu és el donete. No, a veure, sí, els aliments estan molt cars.
En general tot, sí, ara feia la conya, però els cotxes és una brutalitat.
Però en un escenari, o sigui, tu pensa una cosa, o sigui, en un escenari en el que els preus dels cotxes augmenten, vale? I que un cotxe, jo que sé, per exemple, un Audi A4, que abans costava uns 36.000 euros, ara està costant 47.000 euros, model base. Vale? I de cop i volta agafes, si tu tens que el model base de Tesla, que estava, això és, a 47.000 euros, que és el que abans et costaria, diguem, una 6 o... Doncs de cop i volta el fots a prop dels 36.000 euros, no arriba a tancar el 35.000 que deien d'allò, sense comptar encara les ajudes aquestes, eh? Mm. Que em podien parlar molt, i de cop i volta dius, hòstia, és que estan movent-se molt. Un segon. Mm.
Bueno, doncs mentre el...
Ja hi soc, sí. ja hi soc.
Ah, vale. Vale, pues és l'última notícia, però sí que és veritat que els preus dels vehicles... Sí, i el contrast amb la rebaixa de... A més, no, però, el món per, de l'automòbil
però per
està...
Però per Tesla, de cop i volta, significa començar a competir. O sigui, fixa-t'hi, de cop i volta, tu tenies el model S, que estava competint amb models d'Audi com l'A8, o amb models de BMW com el BMW Serie 7 o el Mercedes classe E o el classe S, i de cop i volta està competint el model S, que està per 55.000 euros, de cop i volta el tens competint amb games inferiors.
Sí.
El tens amb... O sigui,
el tens competint... Series 3, i el Series 3 ni et dic... Ara sí que
el Serie 3 està competint amb el Golf.
Sí, correcte.
O sigui, tens ara el model S competint amb l'A4, perquè una A4 amb una mica de motor, que sigui comparable de rendiment amb el model S, li has de fotre un gairebé un RS4 per competir a nivell de rendiment amb un Serie S Performance, és amb el que estàs competint, i no comparis. No comparis.
Saps que l'altre dia ho pensava, i a més els he escoltat ara perquè ell participa en el podcast aquest que fan dintre de l'ecosistema de l'Emilcar, que parlen de Mac, com es diu aquí? El nano aquest que ha vingut a vegades que parla de cotxes elèctrics.
Sí.
Que sembla que el seu podcast ja no el té, però bueno, ell continua participant amb el...
És que el tema de la davallada de nombre de podcasts actius també és un tema, perquè ja tocava. O sigui, el podcasting ha sofert un sidral, han aparegut podcasts de tot tipus i de tot allò, i ara sembla ser que està començant a normalitzar-se, ¿vale? perquè evidentment no es pot viure del podcasting, i quan la gent se'n dona compte que no es pot viure del podcasting, a no ser que siguis algú molt, molt, molt bo, molt, molt, molt mediàtic i que sàpigues guanyar calés amb aquestes coses, doncs a cop i volta estan desapareixent els podcasts.
Sí, perdoneu, perquè ho he dit així molt de sobre i no he dit els noms, el podcast de que us dic jo, que parla de Mac i que continua sent un podcast que surt cada dos o tres mesos, es diu Proyecto Macintosh, que està dins de l'esfera de l'Emilcar FM, i el nano que ha vingut a nosaltres i que l'hem tingut és en Paco Culebras, ¿vale? Que li faré un ping, perquè sé que va molt liat, però si li ve de gust, jo crec que aquesta baixada de preus del Tesla...
Però Tesla de cop i volta fa un moviment tremendo,
Sí,
evidentment, sí. També fa això perquè el temps d'espera per aconseguir, perquè et donguin el Tesla ha baixat. Ara estan amb un mes i mig d'espera, amb la qual vol dir que segurament els han baixat les ventes i van haver fet els seus números i dir, escolta, potser que baixem una mica el preu per augmentar les ventes, però clar, com que tenen les fàbriques muntades i d'això, doncs clar, Tesla baixant preus és una altra putada per tota la indústria de l'automòbil. Ells han tingut que pujar de preus i clar, a veure, quan el nou
a més,
Smart
és molt anticíclic. És
que,
molt
veure,
anticíclic.
Una cosa, a l'Smart elèctric nou, que és un nou Smart, han tret un nou model de Smart elèctric que és fantàstic, que és meravellós, que porta molta tecnologia i totes les coses que tu... I val més de 40.000 euros! I és un Smart! I si per menys de 40.000 euros tens un puto Tesla, és que és un no-brainer, tio.
Sí. Per això dic que és anticicli. Bueno, a veure si ve el Paco i li preguntem, en Paco Culebras. Vale, tanquem el programa, que anem avui molt tard. Avui només hi ha tres propostes i molt ràpides, vale? Si tens alguna, la dius. Anem a propostes i de seguida tornem.
Ah, i mentrestant les accions de Tesla baixen, curiosament.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
perquè com els diners han anat a parar a Twitter, que no, no, no hi ha qui ho remonti allò. Ai, senyor Elon Musk, què has fet? Bueno, en Josep Pagès ens parla d'Apple TV Plus i ens parlava d'una oferta que ja s'ha exhaurit perquè era fins al dia 14 de gener, i és que hi havia una promoció on Apple tenia 2 mesos gratuïts d'Apple TV, ¿vale? Amb un Apple ID que no s'hagués fet servir
si
mai
tu,
abans.
Si tu et compres un iPhone, tens un any gratis.
No sé si encara està funcionant
sí.
Bueno, en tot cas, això ja ha passat, però és veritat que Apple, de manera recurrent, per diferents vies i camins, treu mesos de subscripció gratuïts a Apple TV Plus, i si no ho heu estat mai, bueno, proveu-lo, a veure si us agrada.
Però la solució, ¿vale?, és comprar un iPhone cada any i no has de pagar mai això. Estalvies diners, tio.
En fi, l'Esther ens parla sobre arquitectura i ciutats i aquesta proposta m'ha semblat molt interessant. Ens diu, en relació a un tema que s'estava parlant en el grup de Telegram, que no recordo quin era, diu, en relació al tema aquest que s'havia parlat, hi ha diverses maneres d'habitar les ciutats i nuclis de població. Us recomano el llibre Construir i habitar, d'en Richard Sennett. Diu, és molt i molt interessant. Jo no l'he llegit, el llibre, però sé que és un llibre de referència a l'hora de repensar els espais i l'habitatge, ¿vale? Les ciutats, l'habitatge, l'arquitectura. ¿Vale? I acabem amb una proposta, com no, d'en Sinerboff, que sempre té una per programa, com a mínim, que és sobre Linux. I és un bundle que es diu Humble Bundle, sobre Linux, que edita O'Reilly. I me l'he mirat i està superbé. Són uns 17 o 18 llibres, volums, ¿vale?, que també es pots adquirir en PDF, on hi ha guies ràpides, on hi ha temes específics tractats en profunditat, configuracions, seguretat, temes de contenedors... no sé, m'ha semblat com molt, molt enriquidor i a un preu tiradíssim, 17 o 18 llibres, tot de l'ecosistema Linux. No sé, ho he trobat molt interessant.
Va, que jo...
Humble Bundle d'O'Reilly.
Jo tinc una proposta. Va.
Vinga, va.
Una bona space opera. La felicitat depèn de la quantitat de space operas que tu puguis accedir i llegir. Llavors, he trobat una nova space opera que no coneixia. En aquest cas és una space opera d'un escriptor que es diu Craig Allanson. El primer llibre es diu Columbus Day i la sèrie es diu Expeditionary Force, i té totes les coses que un espera d'una sèrie de això, d'una bona space opera.
Una space opera.
Destrucció, alienígenes en forma de hàmsters, alienígenes en forma de reptils, intel·ligències artificials que parlen, wormholes, totes les coses bones que un necessita.
Això ho has trobat en anglès, segur.
Evidentment, sí, Columbus Day.
Això està traduït d'alguna forma, no ho saps?
No ho sé, no n'hi ha necessitat.
Si no,
agafeu el llibre i el passeu per ChatGPT, que tot us el passa al català, i de fet compte, perquè els cabrons d'Apple estan agafant i començant a publicar e-books a la seva plataforma en forma d'audiollibres llegits per intel·ligències artificials, i els locutors d'Audible tindran un problema.
Està el Columbus Day Expeditionary Force Book 1, està disponible
de gratis
0. Audible.
Si tens Audible, diguéssim, va inclòs amb la subscripció, però clar, és una putada perquè te'l poleixes super de pressa i a més a més et dediques a fer de voluntari per anar a comprar i anar a treure els escombraris, el que sigui, per tindre temps d'escoltar-lo, i llavors ja tens el segon llibre esperant. O sigui, el segon, si llegis, escoltes el primer, ja compres el segon, o sigui, no és allò que dius, ostres, això està molt bé. Està molt, molt bé.
Me l'anoto per escoltar-lo
Tot i que és bo, no és tan bo com el We Are Legion. N'hi ha un que es diu We Are Legion, la sèrie és el Bobby Verse. We Are Legion és és potser la millor space opera que he llegit en el 2022.
Poca broma, aquest audiollibre va guanyar el Audiobook Awards de l'any 2018.
Ah, doncs mira, jo no ho sabia, però és... O sigui, a veure, el senyor que el llegeix és molt bo. De fet, el del Bobby Verse que jo et deia, el We Are Legion, el vaig descobrir no perquè seguís l'autor, sinó perquè m'agrada molt el tio que ho llegeix i vaig entrant a la pàgina del tio que ho llegeix i vaig dir, mira, aquest tio ha llegit això, doncs vaig escoltar-me aquest llibre. I em vaig després llegir tota la sèrie.
Sí, el tio que llegeix, el narrador és en R.C. Bray. Bray.
Sí, sí.
Això que dius és molt, molt, molt assenyat. Mira, jo estic llegint llibres que... És veritat que l'autor m'agrada, vale? I són moltes hores, però i fins i tot no estan disponibles a audiollibre per Amazon Prime, sinó que els has de pagar. Eh? I ojo que no són baratos els audiollibres comprats.
Bueno, doncs, però si tens l'Audible i tens el d'allò, doncs pagues a preu de subscripció.
Bueno,
jo per mi doncs, no costen diners. Jo ja la subscripció me la dono per d'allò i no costen
no,
diners.
No, però encara que tinguis la subscripció, els llibres estan fora d'Audible. Els has de pagar a banda.
Bueno, i aquests dos han d'anar
per tot. Jo ho he fet, i ho he fet només per un motiu, més enllà de que l'autor m'agrada i tot, perquè el narrador és el narrador que jo esperava que em narrés aquell llibre.
Ah!
Vale? Perquè ja l'he sentit altres vegades i m'ha guanyat el cor. I sí, vull dir, he comprat llibres Audible que no estaven dintre de la subscripció d'Amazon Prime Audible o d'Audible i ho he fet només pel... evidentment per l'autor, però el motiu pel qual jo he apoquinat la pasta és pel narrador.
Aquest llibre està llegit per aquesta persona.
Sí, doncs pues, prenc nota del Columbus Day perquè feia dies que no
mira't
tenien la llista de llibres.
Mira també el We Are Legion. La We sèrie Are Legion. We Are Legion és boníssima. A més, està bé perquè ja té un punt de drama, té un punt de ciència-ficció, té un punt i molt de sentit de l'humor. I molt de sentit de l'humor i molta i allò és això, és entreteniment, és aventura i a més una mica de dilemes ètics pel mig i és a dir, et fa pensar una mica, però sobretot t'entreté. És com el que deia l'altre dia el Joel Joan que es va cagar en el cine català, que deia que foten cada rotllo que no hi hagi s'ho tragui. Pues sí, en Joel Joan té raó, s'ha d'entretenir la gent una miqueta, ens agrada que ens entretinguin.
El problema és que no hi ha prou de producció per tenir de tot.
El problema és que com que no hi ha prou producció, el que es foten són les de seia alta. I ja. S'intenten explicar uns rotllos que dius, escolta, i si intentes agafar i que la gent vagi al cine, els agradi les coses, després els hi colaràs alguna cosa més. Entretingues a la gent, xato. Que anar a certàmens de cine, que només hi van els senyors que van a certàmens de cine i d'això...
Una cultura potent té de tot. Coses bones, coses
d'un
gènere,
coses
d'un altre...
Has de tenir de tot, però quan no hi ha prou i només hi ha el... Pues tens el que tens, tio. Tens el que tens. A veure, escolta una cosa. Quan van fotre l'anunci aquell, van intentar fer un informercial sobre les enfermetats, els atacs de cor o no sé quin tipus d'històries.
No sé de què parles.
A TV3 van agafar. Va sortir
per... No miro TV3.
Jo tampoc, però va sortir a Twitter. Va sortir a Twitter.
No tinc Twitter.
Perquè van dir...
Només tinc Mastodon.
No tens... Però això, abans que l'Elon Musk comprés Twitter, va passar... O potser va ser abans de Nadal. Perquè això era una prepromoció de la marató de TV3. Vale? I el que van agafar i van dir anem a fer una sèrie nova de TV3 que es gravarà en directe. Una miqueta, es gravarà, s'emetrà en directe mentre es grava. I llavors què passava? Que amb una de les actrius li agafava un atac de cor o alguna cosa així.
Que era veritat o no era veritat?
Al final era un muntatge, era una actuació. Però la reflexió va ser només dir, compte, això ha tingut va tindre una audiència bestial perquè l'audiència està esperant coses! Està esperant que els hi produeixin coses, està esperant produccions interessants, semblava una soap opera, doncs foteu una soap opera en català, foteu alguna cosa que la gent tingui ganes de veure. Punt! No xorrades, a la que foten qualsevol cosa amb una mínima qualitat en català té èxit.
Estic d'acord.
I quan
que
no té
és tenir...
èxit, no és perquè és en català, és perquè és un trunyo, punt.
Estic d'acord.
De fer amics,
No, però això que dius, per exemple, passa molt amb el mercat. Bueno, jo ja me considero un outliner, o sigui, estic fora de l'stream. De fet, últimament em passa que miro la valoració d'una sèrie, normalment amb sèries, a Internet Movie Database, ¿vale? Ja fa temps que vaig dir que no veuria res que no tingués un 8 com a mínim de qualificació a la IMDb, perquè la resta només aguanto, no aguanto ni els títols de crèdit, però és que ara saps el que em passa, tio, que veig 8 o 8,1 o 8, algo, miro la sèrie i no m'interessa. És horrible.
Jo estic mirant sèries del 2010 ara, eh?
Jo necessito que la... L'altre dia vaig veure Casablanca perquè no tenia res a veure. Tal com t'ho dic, eh? Per tant, necessito que l'AI, la intel·ligència artificial, la pugui jo entrenar amb els meus gustos
i et faci les teves pel·lícules.
Em recomani sèries que m'agradin.
Sí, no, però de tant en tant...
Les últimes sèries que m'agraden molt són nòrdiques. Ho dic, eh?
Sí.
I el bo dels nòrdics, a part que són diversos països, és que disparen a tot. A sèrie negra, a crims, a humor familiar, a no sé què, no sé quantos...
I no tenen manies. I no pots dir que no siguin prou gent. Perquè són quatre gats, hi ha molta extensió, però no són molta gent.
Quatre gats i durant molts mesos a l'any fa molt de fred. Vull dir que no poden estar gravant a exteriors ni fer coses rares. Vull dir que... No, en sèrio, de veritat. És complicat trobar... Però el problema bàsic és de la indústria, perquè la indústria al final està repetint com si fos una manivela allò que els hi ha funcionat i canvien la cara, canvien l'actor, però la trama és la mateixa, la manera de tractar-ho és igual. És una xurrera i a mi les xurreres m'han cansat. Ja.
Jo tinc una pregunta per tu, Tomàs. Aquestes pel·lícules que ningú mira, perquè no es miren al cine i no es miren fora del cine, qui les paga?
Ah, bona pregunta.
Perquè les pagues tu, eh? Les pagues tu. Llavors, el problema està que quan hi han pel·lícules que les pagues tu i no les mira ningú i després en tornen a fer una altra i tampoc la mira ningú...
Però en Dani Gaia ho ha explicat, això ho ha explicat moltes vegades el Dani, que les coses aquestes es fan abans... Bueno, en fi, i els amiguismes i el tema de...
Recordes que quan van haver les subvencions de podcasting a Catalunya, Mossega la Poma no era elegible?
No, ja, no ens
no
anàvem
a presentar, senyoria.
No
ens anàvem a presentar, senyoria. Punt.
No érem elegibles, exacte.
En fi, perquè es va dissenyar una ajuda per podcasters que no era per podcasters.
Era per los amiguitos de la cuerda. Era per ells.
Punt. Si fas una... Per allò no diguis que és podcasting, fill de puta.
Bueno, acabem en ple...
Rant!
Mosseguil.
Ràbia!
Espero que hàgiu estat a gust en aquest nou episodi de Mossega la Poma. Avui mà a mà entre el Marc Alier i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Avui està el nostre amic Magma, està volant. Em sembla que tornava avui cap aquí des de Xile. ¿Vale? Per tant, esperem tenir-lo ja la setmana que ve. El senyor
un
R,
que ve volant que no, ve que no condueix.
No.
Els que venen volant R... estan conduint a l'avió. Sí, sí.
El senyor R el tenim en dèficit de fa moltes setmanes i ens agradaria molt que vingués. Però
i l'altre senyor no. R també.
L'altre senyor R de tant en tant es deixa caure, però el senyor R mayúscula doncs li costa més.
Bueno, ell en té prou en fer-nos un rant i renyar-nos.
És que, però l'hauríem d'expulsar del grup de gestió, Marc, perquè aleshores vindria... Si no, es queda tan a gust allà i ja no...
Ja us l'he fotuda. Bueno, ja està.
La setmana que ve més programa. Una abraçada molt forta als que hagueu arribat fins aquí escoltant-nos per la ràdio FM habitual, que ara feia temps que perdíem la pista a les emissores i sóc conscient que encara n'hi ha que ens emeten, doncs molts petons als que ens programen i als que ens escolteu a través
de... I si ens escolteu conduint, no correu.
Exacte. Vinga, adéu-siau a tots.
Adéu.
Adéu.